Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia. Iniciem aquí a Ràdio Falset, a la sintonia de Ràdio Falset, a aquesta hora del vermut, en què volem comentar l'actualitat de la nostra comarca. La veritat, aquesta primera setmana, finals de darrera setmana del mes de febrer i primera setmana del mes de març, ha vingut força carregades amb notícies que ens fan mirar endavant i també endarrere. M'acompanyen aquí als estudis de Ràdio Falset la Cèlia Morós, un mes més, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia, ben trobat.
Per tal de repassar una mica aquesta actualitat, com us deia, força plena, passo a enumerar ràpidament els arguments i després ja ens anirem aturant, però tenim l'acte del passat dimecres en què es va fer la signatura del pla de gestió amb la presència del vicepresident Oriol Junqueras a escala d'ell. També tenim, entre d'altres coses, aquesta setmana hem conegut que el castell de Falset finalment acollirà el Museu del Patrimoni de Falset, una reivindicació del Centre d'Estudis que fa, jo m'atreviria, des que es va instaurar l'Ajuntament Democràtic, que hi van darrere, i fins i tot en aquest espai de tertúlia amb alguns dels tertulians, com no, especialment a l'Anton Vidal, hem fins i tot ironitzat que en diferents campanyes, en diferents comptes electorals, sempre apareixia el museu. I era allò de, anàvem passant cada 4 anys, pam, i apareixia el tema. I passàvem 4 anys i tornava a sortir. Ara sembla que ja hi haurà aquest museu. També avui, un dia important a Móra la Nova, perquè s'està fent una concentració de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i també del Priorat, per tal de reclamar millores a la R15 i a la R16, i al Marroig, més a prop de casa nostra, en aquest mateix moment s'està celebrant l'acte central del centenari del celler cooperatiu. La veritat és que un cap de setmana i una setmana força plena. Si els sembla, tertulià, tertuliana, i també els que ens esteu escoltant des de casa, comencem per l'acte del dimecres, que arriba just quan ens queda, no res, 5 dies per saber si finalment el Consejo del Patrimonio, el Consell del Patrimoni, decideix enviar la candidatura prioritària a davant de la UNESCO perquè passi el darrer examen. De moment l'examen només és a nivell estatal. Ja s'ha estat un any a la llista indicativa, ja s'ha presentat davant del comitè tècnic, per dir-ho d'alguna manera, i el dia 9, en una reunió escanàries, es decidirà quina candidatura hi va. Enmig de tot això, dimecres es signa aquest sistema de gestió, aquest pla de gestió, amb la presència del vicepresident Oriol Junqueras, que una vegada més, ja en van unes quantes, venen al Priorat, signen, donen suport moral i se'n van.
Ho dius amb un to de crítica, això?
Una mica sí, si heu sentit l'editorial de l'informatiu, no ho diem perquè sí, sinó perquè ja és la tercera vegada que el president de la Generalitat, tres diferents, i no estem parlant de molts anys de diferència, o president o vicepresident o representant de la Generalitat, ve, felicita la gent que està intentant tirar endavant aquesta iniciativa, prioritat, que ve a ser totes les entitats i administracions locals, però a l'hora que es demana alguna cosa doncs no ha arribat res, i aquest procés, parlàvem amb Joan Baquer a l'informatiu, comentava doncs que és un procés que fa més de 10 anys, que al llarg d'aquests 10 anys s'ha anat a tocar la porta de la Generalitat i sempre s'ha rebut el mateix. A l'informatiu comentàvem, va vindre el president Mas, precisament a Escaladell, se li va donar el dossier, o una de les còpies del dossier, i moltes gràcies, no en vam saber més. Puigdemont arriba a Capçanes a inaugurar l'estació de depuradora, se li planteja el tema i aneu bé i poca cosa més. I el vicepresident doncs signa aquest pla de gestió i poca cosa més, que clar, quan queden 5 dies perquè se sàpiga cap on anem, doncs tampoc serveix de molt.
A més, som al Priorat, si ho tinguéssim massa fàcil, no seríem naltros. Jo crec que ja els entrebancs formen part de la nostra manera de ser.
O sigui, home, que... sí, jo entenc els entrebancs i això, però que després, al llarg d'aquest temps, t'haguis trobat que hi ha una candidatura de la cultura de la gastronomia mediterrània que rep, té anuncis pagats per la Generalitat i la candidatura del Priorat, aquest suport mínim, per no dir inexistent,
torna a ser la repercussió de població pel volum de país. Jo crec que és el mateix. O sigui, nosaltres ho hem de tindre sempre més difícil, i ho hem dit moltes vegades aquí també, ens costa més, i és una candidatura molt més sensible, molt més molt difícil d'acotar. O sigui, el de la cuina i tot això, jo crec que és molt més fàcil d'acotar, que és una candidatura més amb menys història, amb menys arguments, pots vestir-ho. I en canvi la nostra és una mica més treballada, més sensible, més
emotiva, fins i tot, no?
Sí, jo crec que més emotiva també. És una manera de és el que existeix, o sigui, és però gairebé el futur està amb l'existent, i llavors això, clar, no és tan fàcil d'acotar, jo crec que és més complexa, però ho hem de tindre difícil, és que si no és un repte.
Però que estem parlant, no se li anava a demanar que la fes l'administració en aquest cas, sempre s'ha partit de la base de que era la societat civil que ho tirés endavant. Ha estat impossible.
Hauria sigut impossible si aquest tipus d'iniciatives, si depenen exclusivament de l'administració, és impossible.
De totes formes, traiem un punt positiu, no? Un costat positiu, un valor positiu a la presència d'en Junqueras l'altre dia aquí al Priorat, aquesta decisió de recolzament, segons has apuntat, no hi ha hagut un suport clar per part del govern català, no? Jo crec que en aquest sentit s'està fent bona feina, en aquest sentit estan fent bona feina, sobretot per part d'aquesta societat civil i aquestes entitats que estaves comentant, i és molt important, si no queda escollida, doncs, a Priorat, que sigui escollida l'altra opció, que es diu...
Risco caído i les muntanyes màgiques de Gran Canària. Dic així de...
Aprofitar, doncs, el que s'ha de fer és aprofitar tota aquesta feina que s'ha fet durant tot aquest temps, aquests 10 anys, per, doncs, tirar endavant. Optar per una nova candidatura, doncs, en un nou any, potser, o aplicar tot aquest treball per altres coses amb aquest objectiu que es vol, no? Que és el tema del turisme, el tema del vi, el tema de la pagesia, etcètera, etcètera, no? De totes formes, crec que al marge de Generalitat, sí o Generalitat no, és important el treball que s'està fent, no? El treball que s'està fent aquí a la comarca, tota aquesta àrea també del Camp de Tarragona per part d'altres organismes i entitats, i crec que el Priorat té arguments per ser escollida.
Bueno, haurem d'esperar el dijous.
No, de totes maneres, quan mires els estudis que s'han estat fent per poder fer aquesta presentació de la candidatura, quan mires què s'ha anat analitzant, com s'ha viscut, clar, també te'n dones compte d'on venim, no? De quina història tenim, i d'un tema molt, molt racional. Vull dir que ara dius és com espectacular, però temes racionals com és la diguéssim, el curs de l'aigua, com és el curs, vull dir, no només de les explotacions agràries, sinó com s'han anat formant els nostres pobles, com han anat sobreviscunt, com han anat... que ara és una mica el retorn que intentem fer com a societat de posar en valor uns aspectes en contra de doncs dels temes més capitalistes o dels temes més... tornem a una part una mica més natural, una mica més... I amb el Priorat ja ho tenim. És que és genial. És
genial.
Sí, perquè o sigui, un dia parlant amb la Roser i així, parlaven com havien anat, amb el meu, o sigui, amb el que em toca més a prop, no? Parlaven també com s'havien anat formant tots els horts que hi havia a prop del poble, no? De Pradell, en aquest cas. Com s'havien anat formant, com s'havien anat posant, com hi havia uns sistemes d'aigua molt, diguéssim, molt eficients. Perquè ara malgastem o malbaratem moltes històries, però els sistemes d'aigua, com havien anat, com les economies, com s'havien anat, diguéssim, combinant unes coses amb les altres, perquè al final, si no combines, tampoc no tens res a fer. Nosaltres això ho hem dit moltes vegades aquí també, per poder sobreviure al Priorat, què necessitem? Necessitem posar en consonància moltes feines diferents, no només si ens dediquem només a una sola cosa la liem, perquè no arribarem. I és molt interessant allò de dir, algú que et mira des de dintre però des de fora, no? Analitzant, racionalitzant el que estem vivint, hosti, jo trobo que és un bon exercici, no sé.
Un perfil romàntic presentat per la Cèlia, que per molts oïdors això pot ser, no?, de dir, escolta'm, un aspecte a tenir en compte, no?, de que doncs, el priorat sigui escollida, no? Jo crec que cal ser optimista, no? No veig punts, tot i aquesta observació que has fet, jo no crec que, insisteixo, no veig punts negatius o punts al contrari, perquè doncs, el priorat no pugui ser escollida dintre de pocs dies.
La candidatura
dintre de pocs dies, no? I si és escollida, doncs escolta'm, a celebrar-ho i tots contents, no?
Que quedi clar, perquè potser no m'he explicat bé, la candidatura és impecable, la millor prova és
el suport del govern,
presentació,
no?
La presentació que es va fer, van rebre elogis, i l'únic però que els van trobar va ser no la candidatura en si, sinó l'hora de presentar la candidatura, si s'adequava als criteris que planteja la UNESCO i que ve en alguna dificultat, cosa que sabem que des de els mateixos impulsors ja eren conscients que hi havia aquesta petita qüestió a solventar, i que fins i tot ja tenien, no sé si dir estratègia, però ja tenien clar com ho havien de plantejar en el cas que s'arribi. La meva queixa és estrictament a la manca de suport real de l'administració catalana. Ho deia a l'editorial i ho torno a dir ara a títol personal. Copets a l'esquena molts, fins i tot una visita surrealista, m'atreviria a dir surrealista, de la Comissió de Medi Ambient de la Generalitat, encapçalada pel llavors diputat Salvador Milà, a escala d'ell, que sí, us donarem tot el suport, i en què es va plasmar aquest suport? En que es pagaria la senyalització. O sigui, no tenim gairebé res, però ja tenim la senyalització. Dius, bueno, a veure, què estem fent? No seria millor que si et diuen, escolta, que llavors estàvem parlant de quan encara s'estaven buscant finançament per elaborar el dossier. Jo no t'estic dient la senyalització, jo dic que m'ajudis pel dossier. Clar, dius, hi ha hagut moments i episodis surrealistes. I dius, mereixem això? Que ja ho sé, que som la perifèria de la perifèria, això ja ho tinc assumit, i quan més gran te fas i quan més pèls blancs surten a la barba encara te n'adones més. Però és que, clar, amb això que dius, que no veus que és important pel territori, i que no anem, no és allò de que anem a provar, no, anem a construir, anem a fer algo important.
Sí, però és una candidatura complexa perquè agafa tot un territori important, que la gestió per nosaltres ja és complicada perquè el nostre dia a dia és complicat, i que quan algú inverteix, tant sigui privadament com públicament, vol invertir en aquells aspectes que siguin molt visibles. Saps? Llavors aquesta és la complexitat. Quan tu tens un monument patrimoni de la humanitat, està acotat. Està superacotat, o sigui, té unes pedres que el limiten, o té... i abans invertim allò, es veu, bueno, d'una hora lluny, es veu que s'ha fet, i la senyalització quasi que ja no és important perquè la visibilitat que té ja... I en aquest cas és més complexa, vull dir, no és tan senzill. Que jo entenc que es necessita finançament i que a l'hora d'elaborar els dossiers i a l'hora de participar a les universitats i diguéssim, camps de treball i tot el que vulguis, s'ha necessitat moltes mans i moltes hores i molta gent implicada altruistament, que potser això no ho valorem, però això també crec que és superimportant, però no hi ha res que ens doni visibilitat, no hi ha cap... O sigui, la senyalització és el que es veu més. M'entens què vull dir? No, és el que pots acotar i el que pots donar-li repercussió, si no, no hi ha... Sempre diem que tots els nostres prospectes hi posa Costa Daurada, ja em diràs tu.
Sí, potser una campanya institucional de la Generalitat, com el 112, per exemple, a la premsa, acompanyada, no?
Jo ni
més,
això.
Més promoció, no sé, pregunto.
Jo el seu dia era, ajudem-nos a pagar el dossier. Si no tot, una part, però ajuda'ns. I l'únic que tens és senyalització.
però la senyalització es veu.
Ja, ja, però quan encara falta tota la resta, tenim allò. Fem un petit parèntesis. Prepara't, Cèlia, perquè et preguntaré si creus que dijous hi ha opcions a que el Priorat surti candidata. Abans, però, deixeu-me recordar que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem sentir com veieu aquest acte de signatura del pla de gestió, com es prepara aquest dia 9, si teniu expectatives positives o si veieu que la cosa està molt complicada per tal com s'han anat configurant al lloc on es celebra la reunió, a les Canàries, quan hi ha una candidatura de les Canàries, tot i a l'altra banda, a la banda dels arguments positius, tenim que la candidatura prioritària a nivell tècnic va rebre elogis, no només del grup de treball, sinó sobretot de l'informe que elabora un tècnic anònim i de fora de la candidatura i de fora del consell del grup de treball, i que igualment també era molt positiu. Tenim aquests dos arguments, tenim dos telèfons i esperem que també participeu en aquesta qüestió que és tan, tan important per la nostra comarca. Surti el que surti el proper dijous. Tenim, creus, des de fora, sí. Creus que tenim alguna opció?
Jo crec que tenim opcions. Una altra cosa, per nosaltres ha sigut, jo crec que pel Priorat és important que s'agafi com aquest objectiu, i que és important ser orgullosos i ser, diguéssim, com sempre, apuntar més alt, perquè per caure sempre hi som a temps. Vull dir que els objectius sempre han de ser grans. Jo crec que tenim possibilitats. Si no, la visibilitat ara existeix. I hem de saber com ho gestionem i com no. I amb el nostre dia a dia, que és complex. Tampoc no, la gestió no és fàcil de tot això. Un altre tema és que aquí hi hagi temes polítics. Que això és el que ens fa por sempre. Quan dius Catalunya, ja és com si tot tremola. Si competíssim potser amb Extremadura, amb Andalusia o Madrid, no tindríem res a fer políticament. Però això no té res a veure amb si tenim possibilitats o no. Si tu mires objectivament i ho racionalitzes, tenim possibilitats. Si amb tot això li has de posar un entorn polític, li has de posar un entorn que polític vol dir no només de color, sinó de pressupostos, que estem parlant sempre del mateix, abans ho tenim més complex. Perquè vull dir, poden presentar la candidatura i no poden donar el finançament, no des de Catalunya, sinó des de Madrid, també. Jo entenc que és important per qualsevol país tindre espais, diguéssim, de la UNESCO. Mm-hmm. Tu a vegades viatges perquè vas a un país i dius, ostres, doncs aquí hi ha una sèrie d'esglésies o una sèrie de històries que són patrimoni, i les vas a veure expressament.
No, és que te'n vas a viatjar i en sec te trobes, jo ho he comentat alguna vegada aquí a la tertúlia, ara llàstima que no recordo la ciutat a Alemanya, quan surts fora, jo recordo un dels meus darrers viatges que en sec em vaig trobar al piló amb el signe aquella, amb el signe que acredita que és monument de la UNESCO,
sí.
I escolta, t'hi fixes.
Clar, és que hi
no vas. És que vagis expressament allí, a lo millor, com en el meu cas, que ja ens ho pegues, però ei, te queda la idea de aquí hi ha alguna cosa que val la pena. I només era un piló molt alt amb el signe de la UNESCO, amb color blau, perquè es fan així, i dius, aquí hi ha alguna cosa.
Jo crec que hem de ser optimistes, esperançadors. Jo crec que hi ha opcions, ja pel propi nom del Priorat, que ja és un gran actiu, per la feina que s'està fent i s'ha fet, hagi ajudat o no la Generalitat, i després per tots els valors que abans comentava, alguns d'ells la Cèlia, no? Aquest tipus de pagesia, aquest tipus de paisatge, aquest tipus de turisme. Una altra cosa que potser caldrà vigilar és de que si sortosament doncs, Priorat és escollida, és com aquest efecte de turisme, perquè això serà un gran reclam de turisme, que vindrà de fora. I de fora no parlo únicament de Reus.
Haurem de dir amb la boca petita.
Sí. No, que va. O sigui, s'ha de dir de forma amb boca àmplia i tots contents. O sigui, com pot afectar O sigui, com equilibrar, com gestionar aquest tipus de turisme que vindrà aquí. Ja no parlo de les infraestructures hoteleres, que no sé si poden ser suficients o no, però sí, a veure si es morirà d'èxit. No sé si m'explico.
Sí, sí, se n'ha parlat moltes vegades, la última a la jornada de turisme de fa un parell de setmanes, que precisament el passat dissabte, en aquesta mateixa hora del vermut, tenim aquí l'Enric Calvo, i vam fer referència a la seva aportació en aquest debat, perquè l'Enric va posar diversos arguments força interessants damunt, i un era també era aquest, és, a veure, tenim la mida que tenim. També va ser molt interessant la jornada, perquè ja tenim dos punts que ja s'ha començat a... ja estan, comencen a estar hiperexplotats en determinats moments, o sigui que no és allò de què et pot passar, és que ja és què t'està passant i què pots fer.
No, però hi ha una altra cosa, o sigui, aquesta candidatura, i esperem que surti, vull dir que la proclamin i que diguéssim, passi aquest primer, bueno, que passi aquest tràmit, també ens obliga, Vull dir que no és allò que digues passa pel costat i nosaltres no ens afecta, el pla de gestió ens afecta el nostre dia a dia, ja n'hi ha prou de ser cutres. Vull dir que el mateix, amb aquest orgull, amb aquesta ganes de pertànyer al priorat, també ens obliga a que el nostre dia a dia reflexionem en moltes de les coses que clar, jo miro amb la meva part, no? Amb la part més de l'arquitectònica, diguéssim, amb la part del manteniment, amb la part dels espais, amb la part dels conreus, dels marges, de petits detalls que ens obligaran a també preservar-ho, no? A fer substitucions, a tornar al xabolisme que moltes vegades hem fet. Ens obligarà a ser més curosos amb el que tenim. I ens afecta el dia a dia. Pel bo i pel dolent. Jo crec que això és positiu. No és que nosaltres mateixos ens posem la soga al cony. Jo crec que és positiu, però és un tema de responsabilitat.
Podríem parlar una mica de l'altra opció, no? De risco caído, no? Podries informar una mica de...
Ja ho vam fer fa un parell de tertulis, però sí. No estava més aprofitant que dius està. Bàsicament, podeu anar a la web de risco caído. Hi ha una web... Ara et permetem ser una mica dolents, ser una mica dolent. És d'aquells que encara et senyala el percentatge per carregar-se. O sigui, nova no és. Però la que s'obri... et trobes uns paisatges, unes construccions aprofitant les roques de manera natural, en què es fusiona la roca i la construcció humana, molt bonic. I unes muntanyes que, degut als efectes d'erosió, és molt bonic. No ens enganyem, és com són. No és allà de dir... jo quan vaig veure que hi havia una candidatura de el Retiro i el Prado, és allà de dir, no ho veig, no li veig el que és. Penso que no els hi va acabar d'anar bé a la reunió tècnica. Però la del Risco Caído, veus dos imatges, dues fotografies i dius, això és... Ja impressiona només veure la fotografia, o sigui que és una candidatura potent.
Però està acotada.
Està acotada.
Saps? Jo crec que vull dir que la diferència és aquesta, que un espai està molt més acotat, independentment dels temes polítics o no, i el nostre és molt més imperceptible, molt més difús. I és important amb el conjunt. Vull dir que...
Tenim el Montsant, eh?
No tenim un fotimer de coses. No, jo estic superconvençuda. Tenim un fotimer de coses importants, segur. I diguéssim que aquest espai de reflexionar i proposar-ho com a candidatura també ens ha fet veure aquelles petites coses que potser no les veiem al dia a dia. Saps allò, girar la vista i mirar coses que per nosaltres són el nostre... Vull dir que són quotidianes i resulta que no són quotidianes, és que són importants.
Et preocupa, doncs, aquestes coses intangibles del Priorat davant de... la candidatura de poder sortir o no.
És l'aposta.
Sí,
sí, per mi sí, per mi sí. Jo crec que és el tema, la complexitat. La complexitat de la candidatura.
El mosaic de...
Clar, no estàs preservant una cosa. No estàs preservant una cosa molt acotada, ni un edifici, ni una muntanya. No estàs... diguéssim, la superfície que estàs abarcant i la quantitat d'elements és... variopinto.
Jo trobo que la història juga al nostre favor i el fet de que cada vegada no només al Priorat, sinó a la resta del món, els humans ens estem adonant que ens hem carregat bona part del nostre medi, ja sigui per qüestions econòmiques o pel que sigui, i la proposta del Priorat és dir: ei, allí hi ha un espai que l'hem modelat als humans, però que no hem arribat als nivells que s'han arribat a altres llocs i que ho han vist. Jo diria que això ens pot jugar a favor nostre.
Diguéssim, malauradament hem arribat aquí per un tema de despoblació. Per un tema de despoblació, per un tema de...
Pel que sigui.
No, que nosaltres... Perdona, estem aquí i nosaltres en gaudim i encara tenim anys per disfrutar-ho i per donar-li coneixement. Però, diguéssim, arribàvem aquí amb unes condicions dures. Mm-hmm. Amb unes condicions, diguéssim, que... Afortunadament, en molts aspectes, però vull dir que això li ha de donar un valor afegit.
Però no està trepitjat.
No.
És aquest el valor que vull destacar. Que crec que juga a favor de la candidatura prioritària. A veure què pensen primer al Consell del Patrimoni i si arriba el cas a la UNESCO a... Crec, no sé si és París o Ginebra, que està en valla.
El dia 9 ho sabrà, no?
El dia 9 es sabrà qui se'n va a passar l'examen final. Uh-huh. Este només és el segon parcial a casa.
Aquest és complicat, el de més, mira. I el de més ho veig més fàcil. Bueno, és complicat aquest entrebanc.
Tots ho han estat prou i, com dèiem, les conseqüències del procés de la candidatura ja s'han deixat notar. Jo només deixeu-me apuntar i amb això ja proposaré ja un canvi de tema. És que no hem hagut d'esperar a que hi hagués la reunió del comitè tècnic que s'acabés de seguir els passos formals de la candidatura i ja té conseqüències aquest pla de gestió, perquè jo vinculo el fet de que es digui no al pas del Rally pel Priorat a que alguna cosa ha canviat a la comarca, que estem la majoria, o almenys la majoria d'alcaldes han pres decisions, les han plasmat i han tingut conseqüències. I això ja és important en el fet aquest, us relaciono amb el que abans comentava del que deia la Cèlia, el fet aquest de tenim un paisatge que l'hem transformat en l'home, però que sabem que volem conservar i que no deixarem que entrin determinades coses.
Sí, hem arribat aquí amb aquestes condicions, però diguéssim, hem de continuar. Uh-huh. I hem d'avançar com a societat, hem de, tot el que vulguis, però preservant aquests interessos que estan en el pla de gestió i la complexitat la tenim ara. Jo crec que és important
que buscar aquest equilibri és difícil, no?
És complicat.
Comentat el tema del Rally, no tothom es va contentar a l'hora de treure el Rally de la comarca del Priorat, un Rally que jo crec que no donava gaires coses favorables a la comarca, no? En tot cas, si donava alguna cosa era cap a la Costa Daurada, cap a la zona d'allà baix, no? Però sí que hi ha aquell prioratí que diu: escolta'm, ja n'estic fart de la pobresa entre cometes, de plorar del mica en mica, i doncs aquí seria qüestió potser de canviar d'estructura, de canviar de pensament, existeix també aquest prioratí, sigui polític, alcalde o sigui empresari, no? Per sort, doncs, les coses van per un altre terreny, per un altre camí, no?
Són poquets, però la unanimitat al Priorat no existeix, per sort.
Però això és important, o sigui, quan hem deixat de fer de ploramiques hem tingut possibilitats. Mentre hem pensat que no havíem de ser...
Que des de fora ens ho solucionarien.
Sí, que des de fora ens ho solucionarien, o que no havíem de tindre unes expectatives elevades, és quan hem perdut comba. O sigui, només quan hem deixat de... Això, quan hem pensat que nosaltres érem el potencial... Només llavors els nostres pobles tenen possibilitats.
Tanquem doncs aquesta qüestió, a no ser que des de casa vulgueu aportar algun argument o alguna nova visió a com veieu aquest acte del passat dimecres en què es va signar, diguéssim, es va donar el tret de sortir de l'aplicació del pla de gestió de la candidatura, que va més enllà de la candidatura, com estàvem comentant, i una candidatura que viurà un dels seus episodis més importants el proper dia 9 de març, el proper dijous. Tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Em m'agradaria posar damunt de la taula una qüestió també d'aquesta setmana, i és que hem sabut que s'han reunit una vegada més els alcaldes de Falset, de Móra d'Ebre i de Gandesa, acompanyant els presidents i la presidenta dels Consells Comarcals de les tres comarques, per abordar un dels temes de salut, potser més important, que tenim a les nostres comarques, com és demanar que part de la gestió de l'Hospital Intercomarcal de Móra d'Ebre passi a mans de les administracions locals. A dia d'avui, l'hospital, i fins al 2018, se n'ocupa Sagesa, la gestió és de Sagesa. A partir del 2018 s'acaba el contracte i l'Institut Català de Salut haurà de prendre una decisió des del territori. Hi ha hagut aquest primer moviment, no és el primer, hi ha hagut una reunió. Sabem i us hem explicat des dels serveis informatius que l'alcalde de Móra d'Ebre està apostant molt, no sé si és apostar molt fort o més aviat ha estat, recordeu, la decisió de Sagesa d'agafar uns, crec que són 4 milions d'euros de l'Hospital de Móra d'Ebre i portar-los a l'Hospital de Sant Joan. Això no va agradar gens a molta gent, en concret a l'alcalde de Móra d'Ebre tampoc, a l'estat d'alcaldes. Hi va haver una primera reunió per a com podien abordar la qüestió i ara sembla que aquesta serà la petició que faran. Sentíem Jaume Domènech a l'informatiu parlar de recuperar l'Altebrat, aquest conjunt de, aquest organisme de les tres comarques per tal de gestionar la sanitat o la salut pública en aquestes tres comarques, que parteixen de situacions, no diré iguals, perquè la Ribera té una estructura diferent a la del Priorat, crec que hi ha més similitud entre Priorat i Terra Alta, però és igual, la qüestió és que l'hospital...
Hem de passar pel mig, diguéssim.
No, i l'hospital està fora de Brei, això sí que no es pot opinar. Jo el que us plantejo és com veieu aquesta decisió, que fins ara era l'hospital estava allí, si no ocupava Sagesa no passava res, però arran dels darrers episodis, ara els tres alcaldes i els dos presidents i la presidenta dels Consells Comarcals decideixen començar a posar fil a l'agulla a aquesta petició a l'Institut Català de la Salut.
A veure, jo crec que...
També molta història, ja sabem que també hi ha molta història en aquesta qüestió, però aquest pas també és força rellevant.
Sí, jo crec que hi hem d'apostar fort, no ens l'hem de deixar perdre. No hem de deixar perdre el prestigi i l'espai, és que no té res a veure. Si compares Sant Joan amb l'Hospital de Móra, té una mica també aquesta part més domèstica, no? Aquesta part que tu no ets no ets un número, no ets un malalt, no ets tens no només els espais, sinó l'atenció i la manera de funcionar. El problema sempre és el mateix, el problema és a vegades és que els professionals també hi vagin, no només els usuaris. Això passa amb les universitats, que les universitats del camp, diguéssim, la Rovira i Virgili a vegades té molts profes que són de Barcelona i que és una plataforma, un trampolí de sortida, i llavors són, diguéssim, són profes mentre tenen aquestes possibilitats, i a Móra a vegades passa el mateix amb alguns professionals que estan, diguéssim, a Reus i que fan servir, diguéssim, Móra com a plataforma o com a de més a més. Però jo crec que per les tres comarques és bàsic. És bàsic, és és un privilegi. Estar a l'Hospital de Móra és un privilegi.
Jo he assistit 3-4 vegades a l'Hospital de Móra com a pacient i, escolta'm, he sortit satisfet i molt content, no? Bueno, el que sí que és cert que s'ha d'ordenar tot el mapa sanitari d'aquí del territori, des de Tarragona fins a Baix de Tortosa, les comarques aquestes més properes, no? És cert que tot això coincideix en el moment que l'Hospital de Sant Joan està en un punt de mira polític, en un punt de mira polític a la ciutat de Reus, destacat, important, per part hi ha uns partits polítics que voldrien vendre l'hospital de... Sí, que portés la gestió el govern català, la Generalitat, i altres que diuen doncs, que això doncs, ha de ser de titularitat pública, doncs, compartida entre diverses administracions. És important un dèficit que té l'Hospital de Sant Joan, però jo crec que, home, doncs està fent bona feina, no? Al marge d'alguns despropòsits d'alguns polítics que hi han que han fet allà, no? En això també hi ha un altre aspecte, són els interessos de territori. Aquestes relacions entre Reus, Móra d'Ebre i Tortosa, també doncs interessos per part de, és cert, ara no sé si són tan freqüents, però sí que per exemple doncs Santa Tecla també tenia interessos hospitalaris pel territori, no? Aquí l'important és de que doncs el ciutadà, el vilatà, el falsatà, no, el prioretí, doncs tingui uns serveis mèdics sanitaris garantits, i a mi doncs si es busquen fórmules perquè això doncs s'aconsegueixi, doncs perfecte. Sobretot jo que sí que voldria destacar al marge de polítics i de polítiques sanitàries, és el bon treball que a vegades sí que passa bastant per d'això que no es té en compte, no? Que és el treball del professional, sigui de l'Hospital de Sant Joan o sigui de l'Hospital de Móra o de Tortosa, no? O dels CAPs.
Aquí tenim com a tres o quatre aspectes. Un tema és les empreses gestionadores de tots aquests espais. Aquestes empreses, Santa Tecla és la més forta que hi ha en aquests moments. Santa Tecla, el 13 de setembre, que a vegades li diuen, és la potent, ja ha baixat molta pistonada últimament i està construint i està gestionant i està al capdavant de molt de l'aparell sanitari de la nostra demarcació, en termes grans. L'Hospital de Sant Joan va néixer una mica, va sortir del centre de Reus, però va néixer una mica amb la voluntat d'unir Joan 23 i Sant Joan, tenint en compte que estem parlant de Reus i Tarragona, que no ens en sortirem, perquè mentre no canvien la mentalitat no tenim res a fer, Joan 23 segueix apostant molt fort en molts aspectes, diguéssim, punters, estan invertint, estan posant maquinària, estan sent innovadors, i llavors hi ha, diguéssim, els caps. Jo sentint-ho molt, estic molt al cap de Falset, per exemple, a mi no crec que sigui una fórmula que funcioni massa bé, però llavors tenim dos altres aspectes. Els manteniments d'aquests edificis, que si són racionals o no són racionals, el de Reus no ho és gens, o sigui, només per obrir les portes ja deu valdre una fortuna.
Però tenint en compte que es va fer quan encara estàvem dins de la bombolla immobiliària.
És bombolla total, allò és bombolla total, però allò no té sentit, o sigui, jo ja li diuen a l'aeroport, o digue-li com vulguis, o et compres un Segway o no et bellugues per allà. És complex, el manteniment, en canvi, el de Móra torna a estar una mica més posicionat i una mica més centrat, o sigui, té una mica més de sentit comú. Acabat ja, doncs, els professionals que es puguin o no, però, clar, hem d'anar a fer el zoom, no?, de les parts gestores, de les parts, diguéssim, dels manteniments i no, i dels circuits que ells tenen com a preferència, perquè Santa Tecla té una preferència molt clara, ja porten molts hospitals, porten els del Vendrell, i porten de Tarragona, i porten d'un fotimer de llocs dels capdavanters i punters, i ells sempre van endavant, o sigui, aquests no paren, és una maquinària brutal. I tots aquests altres que portava Sagesa, perquè Sagesa ja portava el de Sant Joan, portava el de Móra, en portaven diversos d'aquests, clar, va com anar amb...
Bàsicament va començar un seguit de temes judicials a l'epicentre de Reus. I va ser
el tema de l'Hospital de Sant Joan ha estat el tema clau d'Innova, tots sabem, sí. Tot el tema d'Innova en el món polític de Reus, i l'Hospital de Sant Joan era peça clau, no?, del sumari d'Innova.
En aquest cas sembla que si treus més fortalesa al territori per enfortir Reus, tornem a estar amb la competència que entra entre Reus i Tarragona. No sé si estem parlant d'això o de què carai estem parlant. Això és el que fa por, perquè és evident, o sigui, quan tu t'ho mires a nivell d'usuari, les possibilitats d'atenció i tot, agafa algú de, no sé, de Ulldemolins, de la Vilella, de qualsevol part del Priorat, quants quilòmetres han de fer? Han de fer molts quilòmetres. Una cosa és les diagnosis, diguéssim, les cròniques, i les altres són les d'urgències, hem de tindre coses de proximitat potents. Els desplaçaments s'han d'obviar.
Bueno, tenim el territori que tenim, això sí que...
No, això no canviarem. No podem enllaçar el primer tema que hem parlat abans de la candidatura amb fer autopistes. Això no lliga, això està clar.
Però sí que amb aquest dibuix sanitari, no? Aquest plantejament sanitari que es feia, doncs, de nou es veu un exemple del Priorat cap a les Terres de l'Ebre, no? Quan sovint amb aquesta tertúlia hem parlat d'aquesta definició del Camp de Tarragona, no?
Som el cul del Camp de Tarragona.
Bueno, jo no crec que siguem
geogràficament.
No, Jordi, això de que som el cul i que som pobrets i que som, escolta'm,
pobrets no, però el cul sí que
som. I d'això, no, home, no, hem de posar en valor tot el que tenim, encara que siguin poques coses, però hem de posar en valor i hem de ser optimistes i d'això i tirar cap endavant, però vull dir, en el tema doncs sanitari, que és un altre dels exemples, que hi ha, doncs com el priorat doncs va més cap a les Terres de l'Ebre que no doncs cap a Reus o les comarques de Tarragona, no?
Estem una mica dividits, jo crec. Amb això el priorat seguim sent iguals d'inconscients. Mm-hmm. No, i estem un pèl dividits entre les preferències que Reus ens curen més capaç, com si reculéssim anant a Mora. Això, a vegades tenim aquestes sensacions rares.
No, a mi simplement recordaré l'Agustí Massip, precisament en aquest espai, va fer, no sé si era micro obert o micro tancat, crec que era micro obert, però després en vam continuar parlant. Em va treure la qüestió aquella de... Jo vaig plantejar, però és que em sembla molt estrany que el Priorat tingui tan poques relacions amb la Conca, i em va dir les vies de comunicació. Les vies de comunicació uneixen, però també poden separar. I és el que ens ha passat amb la Conca, que partim d'una...
Una realitat semblant.
Una realitat molt semblant. Uh-huh. És que m'atreviria a dir més semblant que amb la de la Ribera d'Ebre, sí, tot i que estem a tocar. I tot i així, no, hi ha molt poc contacte. Tornant a la qüestió de l'hospital, veurem com evoluciona i aquest contracte, veurem què passa amb Reus. Maria Sentinte, he tingut una idea.
Digues.
Que o t'agradarà molt o no t'agradarà gens. Hauríem d'intentar un dia, ni que sigui en aquest mateix espai, portar el senyor Pellicer, portar el senyor Ballesteros i portar el senyor Domènech. Sí.
No, ho intentarem.
I parlant, no. Des de la formalitat que són com a tres representants de tres consistoris, però portar-los a la tertúlia perquè si...
Ho intentarem, no? Tot i que en Ballesteros ara no està passant gaire per gaire bon moment.
Pues és un dels que més públicament ha defensat la seva vinculació, no la seva vinculació, però sí que mira al Priorat. Vale? Més que res perquè trobo que en podem treure alguna cosa interessant. Que ho puguem
no,
fer,
sí, home, pot,
ho deixo com a
fer,
molt
no?
difícil.
Es pot fer, en Ballesteros ara també té el cas de la candidatura aquesta dels Jocs del Mediterrani, que és una patata calenta important. Pellicer, els problemes del pressupost, si aprova o no aprova pressupost, i jo, bueno, no ho sé, jo vaig dir un dia que la realitat política de Falset no la segueixo molt, no? Però sí que en Domènech ara la preocupació...
Digues.
No, pregunta, quina és la preocupació ara de l'alcalde de Falset?
No, més que res, jo ho he vist clar o ho he visualitzat.
Preocupació o ocupació?
O digue-li com vulguis, és perquè parlem molt de la relació... I ja saps que sóc bastant... m'expresso en el concepte del cul del Camp de Tarragona, i és allò de potser seria qüestió de preguntar als actors principals de si també tenen aquesta sensació, si no, com hem arribat fins aquí i com es pot plantejar de cara al futur. Per això trobo que seria un bon marc de dir, veniu un dia i en parlem.
No, doncs agafo la proposta i mirarem de deixar. De totes formes,
si
se'm permet, jo sobre el Camp de Tarragona sempre dic que és una cosa que a nivell de boca de polítics o de certs empresaris o de certs organismes empresarials o fins i tot a nivell administratiu doncs sona molt bé. La realitat és una altra. Les realitats són una altra, ja no del Priorat. Ara fa pocs dies vam veure com el Penedès s'escapava del Camp de Tarragona amb la constitució d'una vegueria, no? Ho he dit molt bé, el tema de les vies, del transport, de les carreteres, són les que construeixen els mapes avui en dia. Uh-huh. I... ja portem molts anys, que les poblacions del Baix Penedès s'apropaven més cap al nord, no? Cap a Tarragona i cap a Reus. I la realitat, doncs, ha estat aquesta.
En parlarem. Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Escolta, soc la Josefina.
Digue'm, Josefina.
Voldria parlar sobre l'Hospital de Móra, no?
Digue'm.
Perquè he tingut bastant d'allò. O sigui que aquest hospital no hi hauria d'anar ningú. En el sentit que n'hi ha UCI. I si passa un cas greu, que m'hi hem passat, a la meva família, malament. Has de marxar amb un helicòpter i falta que arribis a puesto. O sigui que l'Hospital de Móra, per mi, tothom hauríem d'anar cap a Reus. Per molt, és molt d'això, no? Vull dir, molt familiar, molt d'altra cosa, perquè, clar, és petit i tot això, però com a Reus, un altre puesto no hi ha res, perquè almenys si estàs malament te posen allí i almenys estàs atès. Perquè ja m'ha passat aquest cas i és això, que per mi no hauria d'existir aquest hospital.
D'acord, sí, doncs. Ens quedem amb aquesta idea, Josefina. Gràcies per la seva trucada.
Bueno, només és això. Jo comento perquè m'ha passat personalment el que m'ha passat i és això. Hi hauria d'haver una UCI en un hospital i ha de ser, no?
Josefina, perquè... una cosa, perquè si no us hauré de contestar sense que pugueu replicar i entenc que fem-ho així. L'Hospital de Móra d'Ebre ja està planificat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no incorpori la UCI. Jo he preguntat respecte si en un futur és possible que hi hagi la unitat de cures intensives i l'únic que m'han sabut dir i l'únic que em plantegen és no tenim UCI física però som capaços de poder donar aquest servei. D'acord? O sigui que bueno, l'UCI bueno, sempre serà a Reus. Almenys aquest és el
planejament. Corrents, amb un helicòpter o el que sigui, i a millor t'hi quedes pel camí, està, i en canvi si és allí, a millor tens temps de que una persona es curi, no? Però jo em va passar un cas amb ma germana que una miqueta més, doncs, ja que no la compta, no? Perquè va tindre de marxar corrents amb l'helicòpter i no sabíem si ho sabia que quedaria dalt o no. O sigui que va arribar molt malament. I per això, en un hospital, el principal és això, que ha d'haver això, no? Perquè si no hi ha això, no d'allò, perquè quan no qualsevol cas se pot passar i t'han de posar baix, O sigui que... Jo ho dic per això, que jo a Móra ja no aniria mai més.
D'acord.
Ja aniria cap a Reus.
Moltes gràcies, Josefina, per explicar-nos aquest cas i aquesta situació de l'hospital.
Bueno.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé,
adéu. Tenim l'Hospital de Móra d'Ebre i és veritat el que planteja la Josefina. No hi ha UCI ni està planificat perquè hi hagi la UCI. L'hospital de referència en aquests casos és Reus. Des de Ràdio Falset li vam preguntar a l'anterior director, a l'Òscar Ros, per aquesta circumstància i el que ens va dir és això... No hi ha UCI, ni es preveu que hi hagi una UCI tal com l'entenem, com espai amb tots els aparells necessaris, però es disposa de prou material com per en un moment determinat poder adequar un espai per complir aquesta funció. Ara, l'espai físic, perquè ens entenguem, sempre això de moment no està previst ni en el seu planejament estava previst que hi fos. És el que tenim, potser és una de les demandes més importants que pot haver des del territori, però repeteixo, sobre paper i en el planejament de l'hospital, la unitat de cures intensives a Móra d'Ebre no hi va. Es pot donar el servei en un moment determinat? Sí, però el servei estable, continuat, de moment no està previst.
Jo crec que a l'Hospital de Móra estem en aquell punt, no recordo molt bé, però jo crec que és dels anys 90. Més o menys deu ser dels anys 90. Ara estem en aquell punt decisiu, no? En aquell punt de dir, ara ja toca invertir. O sigui, toca mirar què no funciona de molt temps. O sigui, tenim les dues postures. O tanquem, o reduïm, o fem simplement que sigui un lloc d'habitacions fantàstiques, o diem quines necessitats hi ha. I han passat prou anys com perquè hi ha estructures que s'han de modificar, que s'han de reformar, que s'ha d'invertir ara. O sigui, a Móra li passa això. Jo crec que si tu t'ho mires, inclús, diguéssim, a l'espai, doncs hi ha coses que ja veus que ja han passat els anys, que comencen a... Tot i les prestacions, no? I les il·luminacions, les amplituds, tot això, ara ja és el moment de tornar a pensar què fa falta, què no fa falta, cap on l'orientem, cap on no... Cada hospital de demarcacions, però també de fora, s'han especialitzat en un tema concret, no? Amb els apartats d'oncologia... Vull dir, cada u s'ha anat especialitzant. Potser necessitem això, també.
La primera vegada que vaig anar Abans he apuntat que a Mura em van atendre molt bé, i em van atendre molt bé, però la primera vegada que hi vaig anar, clar, vaig haver de ser conscient de l'equipament que té, no? I de les possibilitats que té, no? Operació de menisc, data assenyalada, habitació, cap dintre el caròfan, ja doncs tot vestit, tot revisat, estava ja a punt d'entrar, i em ve un metge, una metgessa, que em diu doncs que no puc ser operat perquè doncs havia d'ingressar una persona, que havien d'operar una d'intervenir una persona, diguem-ho bé, que havia tingut un accident i que doncs jo havia de tornar cap a casa, no? Clar, així de sobte això t'agafa una incomoditat, no? Però després has de ser conscient de les possibilitats que té aquesta infraestructura, l'Hospital de Mura. No sense també una queixa, no? No també sense una queixa, perquè clar, això doncs això passa i bueno, tu doncs et montes ja la teva vida professional, no jo, sinó això doncs segur que ha passat a més casos, no? Et montes la teva vida personal, el tema del treball o altres coses, vull dir, i després doncs et tiren cap a casa ja, i després hi ha el tema això, no? De conscienciació, de dir, escolta'm, doncs vaig a ser operat, estaré curat, les coses doncs sortiran bé, i després doncs cap enrere i a tornar-hi d'aquí. A partir de... va ser després d'uns més i mig o dos mesos em van tornar a operar, em van cridar i em van donar una nova data, no? Però sí que demostra això, no? O sigui, que no hi ha tots els equipaments i totes les infraestructures doncs, per ser degudament atès.
Seguirem aquesta qüestió de l'Hospital Morenc, també la decisió de les administracions locals de les tres comarques de demanar que la gestió l'assumeixi l'ICS, també l'Institut Català de la Salut, i també que a part de que l'assumeixi l'ICS hi hagi, es pugui sentir la veu i les peticions de les administracions locals, que són les més properes. Queda molt poc temps. Amb el Marià volíem fins i tot comentar una miqueta la qüestió del periodisme local, perquè a part d'escoltar-te els dissabtes i els dilluns amb la música per a persones exquisides, l'altre dia Vicenç Partal de VilaWeb ens va fer una entrevista on es va centrar en el periodisme local, cosa que ens interessa en els mitjans locals, ens interessa com a mitjà local, i en el que vas defensar la vigència i la importància del periodisme local.
Sí, perquè doncs entenc que és un bon, o sigui, que és important aquest periodisme de proximitat. Aquí tenim un exemple, no? O sigui, Ràdio Falset i altres exemples, altres mitjans que hi ha en el territori, sigui ràdio, sigui premsa, sigui televisió, sigui per internet, no? Per tant, agrair a Vicent Partal, que és un gran periodista, director de VilaWeb, doncs aquesta entrevista que va donar opció a parlar de la premsa local i també de la premsa groga i del bon periodisme, no?
A mi em va sorprendre la punt de premsa premsa groga a internet a nivell local. És que quan ho vaig treure, a mi em va sobtar una mica.
Bueno,
creia que era un periodisme d'una altra lliga, no la local.
No,
està aquí al costat.
Hi ha exemples diversos, no, doncs, que utilitzen aquesta cultura del clic, aquest periodisme groc, el titular fàcil, aquella fórmula de que a internet no tot vale, no? Aleshores, el que sí doncs coincideixo amb Vicent Partal és de que s'ha d'aplicar aquest bon periodisme, intentar que tot i els grans recursos i les grans possibilitats que tingui internet, doncs que sigui una plataforma que es practiqui aquest bon periodisme, i que la premsa local, aquesta premsa de proximitat sigui doncs important, que ho és, no? Des de fa molts anys, principalment a finals dels anys 70, a finals dels anys 70 i els anys 80, amb el sorgiment de les ràdios municipals, que va ser, o sigui, Catalunya ha estat juntament amb Andalusia un dels territoris més importants doncs, amb el tema de la radiodifusió municipal, no? I ara doncs, bueno, amb el tema també de les televisions, i ara doncs estem vivint aquesta eclosió del món d'internet, no? On s'ha vist que estan sorgint molts portals especialitzats o no, tema de cultura, així, amb informació general, que enriqueix aquest panorama. I amb Vicent Bertal doncs, vam fer una breu anàlisi d'uns 30 minuts sobre aquest tema.
No, molt interessant. Ho podeu trobar encara
està al costat, web. Està al costat d'un mestre com en Vicent Bertal. És un gran què. Eh?
No sé si m'agrada més la definició de mestre o la definició de persona que creu en el periodisme i que s'arrisca, com vas fer tu el seu dia amb el Reus Digital, persona que s'arrisca i que creu en el periodisme, en els formats que siguin, però que té... en un moment complicat.
A vegades a la vida has de tirar una moneda a l'aire, no? I si et surt cara, doncs perfecte. Has de treballar perquè et surti cara. No és qüestió de ser tan... de mirar a veure què surt, però has de treballar que surti cara. I nosaltres, doncs, en aquell moment, l'any 2008, parlem de Reus i tal, creiem que era necessari a Reus un portal d'internet, no? Hi havia... un especialitzat en esports,
Ràdio
24, sí, que d'això crec que també funcionava el Diari de Tarragona, però tots sabem que el Diari de Tarragona és un mitjà que pensa més en clau de paper que no en digital, i nosaltres vam obrir el Reus Digital i després doncs, han sorgit altres exemples al territori de tot tipus.
En parlarem un altre dia, i a veure, intentem de portar l'alcalde de Reus i l'alcalde de Tarragona aquí la tertúlia, almenys ho provem. Si no surt, doncs no, però almenys trobo que pot ser interessant deixant de banda, allunyar-los de les seves pròpies ciutats, de la animadversió que hi pugui haver, i portar-los en un terreny neutral i que ens diguin...
L'alcalde de Reus sempre diu que Reus és la porta més... la porta, com ho diu? La porta principal del Priorat.
Li preguntarem. A veure si li podem preguntar per què diu. I jo trobo que algo de raó té, perquè com més coneixes una mica la història dels nostres petits pobles, veus que molta gent de Reus, la vinculació amb Reus és directa. Molta gent de Reus que venia quan les carreteres eren com eren i estaven com estaven. I diu, si aquesta vinculació amb unes comunicacions difícils, alguna cosa hi ha. Però veurem, no us assegurem res, ho intentarem, farem les gestions de producció necessàries i a veure què passa. Nosaltres us diem adeu perquè ens passem del nostre temps, però avui ha valgut la pena. Potser només hem tocat dos temes, però almenys hem tret o us hem exposat com està tot el tema de la candidatura del Priorat Montsant Siurana a convertir-se en patrimoni de la humanitat. Darrer episodi a nivell estatal el proper dia 9, estarem atents del que pugui passar. I també hem parlat, com no, de l'Hospital de Móra d'Ebre, que també és força important, un dels equipaments més importants que, tot i que no està a la nostra comarca, sí que és de l'àrea d'influència i és de referència per nosaltres. Gràcies, Cèlia, gràcies, Maria, també gràcies a la Josefina per haver trucat i haver-nos exposat el seu cas respecte a la instal·lació de l'hospital. I també, com no, agrair-li al Miquel Ferrer, que ha estat el control tècnic aquí aguantant per primer dia hores de vol en solitari. Miquel, la cosa ha anat bé, tranquil. La setmana que ve hi tornarem en aquesta hora del minut a partir de la 1. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Avui, abrigant-vos una mica. Adeu.
Adeu, gràcies.